dia, són les 8.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Demà és el Dia Internacional de les Dones i em vull referir a aquest dia perquè demà la portada serà una mica especial. Sempre he defensat que les persones havien d'accedir a les feines, als càrrecs, als reconeixements professionals, socials, etc., per mèrits propis i no pas perquè cap quota ho imposi. La imposició de quotes perquè dones, homes o persones que s'incloguin a qualsevol col·lectiu ens fa córrer el risc de baixar el nivell d'excel·lència al que hauríem d'aspirar. Si hi ha 10 dones preparades per una tasca, és a priori absurd que ho haguem de repartir entre 5 dones i 5 homes, i especialment en àmbits com la política, que per exemple afecta a moltes persones, o a les iniciatives de diversa índole. Tanmateix, el temps ha demostrat que justament en els àmbits referits, la política, l'empresa, no es pot dir que estiguem especialment bé. Només cal veure com funcionen les decisions polítiques d'aquest país, preses majoritàriament per homes, per cert. O només cal veure que ni amb el sufragi universal, ni amb l'accés de la dona al mercat laboral, ni amb tantes altres coses on les dones han estat, entre cometes, convidades a participar per les masculines estructures de poder, no s'ha aconseguit mai més que maquillar les xifres de presència femenina per dir, en molts casos, percentatges de paritat que són una qüestió semàntica més que no pas real. En aquest punt, doncs, és quan cal imposar per la força de les decisions de tot tipus quotes de presència femenina que obliguin a la societat a normalitzar una cosa que no s'acaba d'imposar de manera natural, segurament per les resistències directes o indirectes d'un sistema que encara es basa en la idea que la dona ha de fer de tot sempre que l'home hi estigui d'acord. En aquest sentit, doncs, benvingudes les quotes de presència femenina, benvinguts els moviments feministes i benvingudes totes aquelles iniciatives que busquin, senzillament, normalitzar una situació. Això sí, sense caure en la guerra de sexes, sense que sigui necessari atacar els homes només per ser-ho i amb ganes que algun dia no sigui necessari definir-se com a feminista. Demà és 8 de març, Dia de les Dones. Celebrem-ho tantes vegades com calgui amb la idea que algun dia no sigui necessari celebrar-ho. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà.
Supermatí, amb en Miquel 40.
Anem amb la previsió del temps, Martí Seguer.
Hola, bon dia, Miquel. El dia d'avui l'esperem amb algunes bandes de nuvolositat que des de bon matí ens poden deixar algun ruixat. Aquests núvols no acabaran de marxar del tot, però estones veurem el sol i les temperatures estaran entre els 4 i els 15 graus. Dijous arriba un nou front que ens creua des de l'oest i que de nou pot deixar ruixats.
Doncs 4 són els graus que marca el termòmetre que tenim ara mateix a l'exterior del nostre estudi. 4 graus de temperatura per un dia majoritàriament assolellat i que com a mínim té pinta que tots aquells que estiguem mancats de vitamina D podrem fer el nostre gos particular si sortim una mica a prendre el sol. Són les 8 i 3, comencem.
Bon dia, Miquel.
És la Sílvia Pedret que saluda, també en Toni Selles. Toni, bon dia.
Què tal, bon dia.
Anem amb els titulars de la jornada.
El Baix Empordà es mobilitzarà demà pel Dia Internacional de la Dona. Enguany, coincidint amb la vaga feminista proposada pels sindicats, els pobles de la comarca també han organitzat diferents activitats en contra de les desigualtats per raó de gènere.
Absolen l'exalcalde Josep Rosselló i Eugenio Morales de calúmnies i injúries contra l'equip de govern de Calonge i Sant Antoni. La jutgessa considera que no hi ha proves suficients per decretar l'autoria dels missatges anònims que van acabar en judici.
La Generalitat reforçarà les muralles del poblat ibèric d'Ullastret. El govern català ha tret a licitació les obres de restauració de les muralles del poblat del Puig de Sant Andreu. És un pas endavant per aturar-ne el deteriorament i garantir-ne la conservació.
Ports de la Generalitat i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols podrien estudiar canvis en l'itinerari del port. La idea seria habilitar un passeig per evitar que els vianants passin per la confraria de pescadors. Per ara, és només una reflexió genèrica més que una intenció concreta.
El diari britànic The Guardian posa la Cala Setuna de Begú com una de les 25 millors platges d'Europa. El rotatiu ha fet una llista de platges de diferents països del continent. De Setuna diu que personifica la visió del Mediterrani per als estrangers.
Els Mossos investiguen un atracament a la farmàcia Baviera de Palamós dilluns a la nit. Un individu va endur-se els diners de la caixa després d'amenaçar l'única persona que hi havia treballant. La policia encara no ha pogut localitzar el sospitós.
Les jornades d'educació i família de Palamós arriben a la 15a edició. L'escriptora i periodista Anna Manso farà la primera conferència aquest vespre a la Gorga. Les jornades inclouen una exposició amb tots els ponents d'aquests 15 anys.
I avui entrevistarem el gerent de Marc Franc després de saber que han de tancar una de les seves dues botigues que tenen a Platja Platja d'Aro. També passarà pel Supermatí el cap de normativa de la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques per conèixer el nou reglament que volen instaurar per fer submarinisme a les Illes Medes. Tot plegat pinta divertidíssim. 8 i 5 minuts. I a aquesta hora del matí saludem en Gerard Tascatx. Gerard, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Bon dia, Forrest. Els municipis del Baix Empordà s'han mobilitzat per celebrar el Dia Internacional de la Dona. Enguany, coincidint amb la vaga feminista proposada pels sindicats, els pobles de la comarca també han organitzat diferents activitats en favor de la igualtat de gènere, Gerard.
A la Bisbal s'ha aprovat una moció per part del govern per commemorar la vaga feminista. L'objectiu és facilitar la difusió de la vaga per part de les dones del govern als col·lectius del municipi. A Palafrugell, el divendres s'organitza el primer sopar de dones. Dijous, però, es farà l'acte institucional de reconeixement i comiat a l'Associació de Suport a la Dona de Palafrugell després de 20 anys.
Bonic homenatge, acomiadant una associació de suport a les dones. A Begur hi haurà una visita guiada pels espais dedicats a les dones dins del municipi de la comarca.
La visita recorrerà tots els racons del poble de Begur dedicats a dones. Durant la visita es podrà conèixer qui van ser aquelles dones que donen nom als carrers. Des de l'estiu hi ha 11 indrets, com el carrer de la Concepció Pitató i el mirador de Carmen Amaya.
I a Sant Feliu de Guíxols hi haurà una gran varietat d'activitats.
La més destacada, però, és la Caminada per la Igualtat. La caminada començarà a Santa Cristina d'Aro i acabarà a Sant Feliu. A Torroella de Montgrí també celebrarà el Dia Internacional de la Dona al llarg de tot el març. De fet, un grup anirà fins al Palau Robert de Barcelona a finals de març per veure-hi una exposició dedicada a les dones. També al municipi empordanès hi haurà una xerrada amb l'exconsellera Dolors Bassa. Bassa parlarà de la vida a la presó de dones després d'estar a la presó d'Alcalá Meco.
Al web de Ràdio Capital hi ha un mapa interactiu amb totes les activitats organitzades al llarg del territori que ha preparat de manera conscienciada en Gerard Tascatx. I més notícies, es desencalla l'últim projecte del Life Platera que fins ara estava bloquejat per l'article 155. Per explicar-ho tenim en David Parreño. David, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Construir aquests camins és el pas definitiu per acabar de desurbanitzar l'antiga Maresma de la Platera. Es preveu que es puguin iniciar els treballs parcialment abans de l'estiu i que finalitzin durant la temporada de tardor, David.
El projecte dels itineraris està dividit en dues parts, una que executa la Generalitat i una altra l'empresa Traxa. L'Ajuntament ja va aprovar aquesta última partida per un pressupost de 340.000 euros. Ara la Generalitat licita la seva part de les obres per un import de 89.000 euros. Després d'uns mesos d'incògnita per l'aplicació de l'article 155, el traçat serà el màxim perifèric possible, de manera que els accessos a la platja es canalitzaran pels dos extrems, el nord per la urbanització i el sud per la gola del Ter. Al llarg del recorregut s'ubicaran un observatori i un mirador. El recorregut es podrà fer a peu, però també en bicicleta, i tindrà l'accés amb vehicle restringit.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
de sis.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
el Castell de Calonja ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Són les 8 del matí i gairebé 10 minuts. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha obert la consulta pública prèvia a la llei que regularà els centres d'immersió per fer submarinisme a les Illes Medes. Ara és el torn dels ciutadans d'accedir a la pàgina web que habilita el Departament de Territori per deixar qualsevol comentari abans que es comenci a tramitar aquesta futura llei, David.
L'objectiu de la consulta que s'ha obert ara és conèixer les opinions dels actors implicats per preparar una normativa més adequada. La nova llei dels centres d'immersió preveu substituir el límit d'immersions diàries a anuals. anuals. D'aquesta manera s'estableix que no es pot superar les 60.000 inversions anuals. L'ordre permet obrir el mercat dels centres d'inversió a noves empreses. Per poder obrir el mercat hi haurà nous criteris de valoració objectius i mesurables.
I volem passar tot això per la traductora i per això saludem l'Albert Hernández, que és el cap de normativa i legislació de la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques. Senyor Hernández, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs escolti, passem tot això per la traductora. Què vol dir aquest canvi de normativa? Quina és la normativa que hi havia abans i què és el que ha canviat?
Bé, d'acord. Començar primer que la normativa en relació al nostre sector és el gran desconegut. És un sector, és una activitat que està excessivament, creiem nosaltres, des del nostre punt de vista, molt regulada, ja que aquí doncs, regula per part de l'Estat, regula per part de la Generalitat i de vegades regulen per les capitanies, inclús pels ajuntaments. Per tant, nosaltres des de la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques el que fem és fer una difusió d'aquesta normativa aclaridora una mica perquè la gent entengui què s'ha de fer i què no s'ha de fer. En relació a què és bueno, les Illes Medes i Catalunya en si, hem sigut sempre uns pioners en relació a l'activitat. Geogràficament estem en un punt d'entrada d'Europa, per tant tenim molt de turisme en aquest sector i llavors ens obliga doncs, a regular aquest sector. I Catalunya en aquest sentit a nivell estatal ha sigut sempre doncs, els pioners en aquesta matèria. En concret encara més a les Illes Medes, perquè dins de Catalunya les Illes Medes seria doncs, el plat fort de lo que és l'activitat en si.
Sí.
Aquí obliga a les Illes Medes a tenir una regulació encara més específica pel volum de submarinistes i fins i tot perquè, clar, està regulada per la llei de parcs de les Illes Medes i el Baix Ter. Sí, digue'm.
No, anava a dir, respecte a la normativa anterior o respecte a aquesta nova modificació, què és el que ha canviat? És més restringit o al contrari, és més oberta aquesta, l'actual normativa? O l'actual, perdó, sí. la que s'intenta aprovar?
Val, d'acord. El que és Illes Medes, parlaríem de dos tipus de normativa. Així és, parlem una mica en global, perquè la gent pugui entendre-ho millor. Com parlava abans, les Illes Medes formen part del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Per tant, al ser un parc natural, té una pròpia normativa que regula doncs, aquesta zona.
Sí.
I, per altra banda, seria pròpiament la normativa que regula
les inversions. D'inversió.
Val. Els centres d'inversió, sí, sí. O sigui, com a activitat, com a negoci, diguéssim. No?
Val.
I aquesta normativa també està canviant, encara no és pública, per tant, ja s'ha fet un esborrany juntament amb els actors, que aplicaran aquesta norma properament a la que és l'activitat dels centres d'inversió, però a tota Catalunya. Per tant, també englobaran els centres que estan ubicats a les Illes Medes. En relació, com comentava, a el que és els números d'inversions, això va regulada per bueno, l'antiga, la primera llei del 90, que regulava el parc del Montgrí, que s'ha canviat, va haver-hi un canvi el 2010 d'aquesta llei, i aquesta llei ve d'alguna manera desenvolupada per un decret del 2008. Per tant, què tenim? Tenim la llei del 2010 de les Illes Medes, on diguéssim del Parc Natural de Montgrí i Illes Medes Baix Ter, però ve desenvolupada per un decret del 2008, o sigui, més antic que la nova llei. Per tant, això obliga una mica a... Clar, ha quedat una mica... La llei necessita un decret que el desenvolupi. Per tant, com que el decret que desenvolupa és del 2008, han fet una modificació del 2008, que és el que em comentava ara mateix. O sigui, aquesta modificació d'aquest decret el que fa és modificar les inversions a el que és dins del parc, que és segurament el que d'alguna manera ho he comentat vosaltres.
Val. Un dels puntals d'aquesta nova llei preveu substituir el límit d'inversions diàries per un límit anual. Això és positiu pels centres d'inversió, per exemple?
Val.
Ja m'imagino que vostè dirà que no i que si parléssim amb algun tècnic de medi ambient diria que sí, no?
Bueno, de fet, quan es modifiquen les normes, a la taula negociadora, jo crec que és molt important que hi hagi tots els sectors, o sigui, el sector científic, per suposat, i la part afectada, que som nosaltres, juntament amb els centres d'inversió. Per tant, jo crec que aquest equilibri és el que fa que el parc continuï i amb aquesta gestió tan bona que s'està fent durant tants anys. De fet, d'alguna manera, és el nucli del turisme de la zona. Per tant, l'hem de conservar d'una manera, bueno, d'una manera de conservació del medi ambient i alhora poder també disfrutar d'aquest parc. Per tant, és importantíssim que quan surti una norma hi hagi un equilibri amb tots els actors. En aquest sentit, doncs s'ha mirat de fer així
El que passa, jo li he de confessar que no hi entenc res, eh? No he fet en ma vida, he fet submarinisme, i per tant no sé, vaja, ho desconec totalment, però sí. A mi el sentit comú em fa pensar que si en comptes de fixar un límit diari es fixa un límit anual, això sí. Hauria de servir per compensar, m'imagino que deu haver-hi mesos de l'any en els que no es compleixen els màxims autoritzats, i al mateix temps això podria ser que també concentrés una major part d'immersions en el període probablement de vacances, i això no sé si en termes mediambientals això no sé si és positiu o és negatiu.
Bé, de fet aquesta modificació del PRUC, de fet és li diem PRUC perquè diguéssim que les mateixes, bueno, el desenvolupament d'aquesta llei, el que és conegut pel PRUC és el Pla Rector d'Ús i Gestió d'aquest parc, no? Llavors, aquesta modificació que s'ha fet del 2008, que és el que estem parlant ara, d'alguna manera també el que fa és crear un comitè científic del parc natural. O sigui, normalment sempre hi ha un òrgan gestor, que és l'òrgan que gestiona tot aquest ús dins del parc de les Illes Medes, i amb aquesta nova modificació s'ha creat un comitè científic del parc natural que el que farà serà fer un seguiment de la conservació del medi ambient. Per tant, d'alguna manera, sí, podem discutir si és millor o pitjor, però aquest comitè, d'alguna manera, recolzat per científics, decidirà quina és l'evolució que es té davant d'aquesta norma. Hem de pensar que aquesta norma és una modificació del 2008. Per tant, estem pendents, amb la nova llei que hem comentat abans, del nou decret que regularà aquesta llei. Per tant, estem parlant d'un decret molt antic, que de moment s'ha fet una modificació per tirar endavant, però en un futur haurà d'haver-hi un PRUC nou que reguli tota l'activitat. Per tant, bueno, s'haurà de veure aquest comitè quina és la decisió real que s'està fent, i la normativa d'alguna manera va evolucionant com les persones. Ja. Que el sector va evolucionant i la normativa s'ha d'adequar a les necessitats del moment.
Aquesta normativa també preveu aixecar el límit als centres d'immersió que hi havia actualment, que si no m'equivoco era de 19. Això, quina valoració en fan?
Bé, bueno, d'alguna manera és el que parlàvem abans. És un equilibri que, d'alguna manera, doncs, els centres d'immersió el que volen és augmentar i la part científica, d'alguna manera, reduir. Per tant, bueno, hi ha un volum de turisme que s'ha de mantenir. Suposo que l'exigència econòmica també fa que s'incrementin els números de centres d'immersió, però al final és el que em comentava abans. El comitè científic, amb les seves valoracions, tornarem a seure a la taula, veurem l'evolució d'aquest parc, entenem que aquest parc s'ha de conservar perquè és un parc que s'ha conservat durant, bueno, s'ha conservat durant molts anys, s'ha de conservar doncs, en un futur, per tant, tots som actors d'aquest sector, tots som voluntaris, tots volem que això continuï així, per tant, els centres d'immersió, juntament amb la federació, hem de valorar també que això ha de tenir una continuïtat. Per tant, si ara s'ha d'augmentar i després s'ha de reduir, s'haurà d'entendre.
Senyor Hernández, dono per fet que vostè em fa d'immersions, no?
Sí.
Ah. Sí, sí. Molt bé.
Sí, sí, el que passa que també li he de dir que la Federació Catalana d'Activitats Aquàtiques és un òrgan sense ànim de lucre, i el que volem nosaltres és que és fer difusió de l'activitat en si i que tothom tingui accés al que és el submarinisme. Paral·lelament a això, el discurs també és que també hi hagi una bona conservació del medi ambient. O sigui, la nostra difusió és fer el submarinisme amb una bona conservació del medi ambient. Per tant, és el que parlàvem, és aquest equilibri. Nosaltres, per suposar, contra més gent ho practiqui millor, els centres d'animació són negocis que han de funcionar, com han de funcionar tots els negocis arreu del país, però també hem d'entendre de que el negoci va en paral·lel també a una conservació del medi ambient. Per tant, tot és possible, tot.
Sí, com sempre, com diu la dita, feu-ne un ús i no un abús, com en tot plegat. Senyor Albert Hernández, cap de Normativa i Legislació de la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques, gràcies per atendre'ns i per posar-nos una mica més de llum en aquest tema.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Bon dia.
Passen 4 minuts d'un quart de 9 del matí. Dues mil persones han participat al Saló de Formació, Ocupació i Empresa 2018. Ho va explicar Albert Costa, coordinador de Promoció Econòmica i Turisme del Consell Comarcal del Baix Empordà, ahir en aquest mateix programa al Supermatí de Ràdio Capital. Dani.
Costa feia una bona valoració del Saló, deia que és el que s'ha celebrat aquest cap de setmana, ha explicat que aproximadament la meitat de les ofertes de treball no tenien res a veure amb l'hostaleria, de manera que s'entén que són menys estacionals.
Sí que veiem que l'estacionalitat, comparativament respecte a una sèrie d'anys anteriors, sí que es va quedant més accentuada, no? Perdó, menys accentuada, i va baixant la corba, no? Per qual cosa pensem que tot l'esforç que fa l'administració i l'empresariat també contribueix cada vegada més, doncs, que a l'abril sigui un mes fantàstic per venir, caminar.
Tot i això, ha assegurat que és evident que el turisme de l'estiu tindrà sempre un pes important en les ofertes de feina per les característiques de la comarca.
Ah, per cert, no t'havíem dit bon dia, no t'havíem saludat. Bon dia, Dani.
Hola, bon dia.
Bon dia. Segons explica Ràdio Sant Feliu, canviem de qüestió. Ports de la Generalitat i el Consistori Ganxó podrien estudiar la possibilitat de canviar l'itinerari del port, Pedro.
Hola, molt bon dia.
Hola, don, bon dia.
L'emissora local afirma que Port de la Generalitat i l'Ajuntament de Sant Feliu ho poden estudiar per tal d'habilitar un passeig que canvia el recorregut habitual de molts vianants i evitar que circulin per la confraria de pescadors on hi ha molt moviment de vehicles amb grans càrregues. Segons ha pogut conèixer Ràdio Capital, el consistori matisa que es tracta simplement d'una reflexió genèrica en veu alta que va fer l'alcalde Carles Motes en un programa de Ràdio Sant Feliu.
I la Generalitat reforçarà les muralles del poblat ibèric d'Ullastret. El govern català ha tret a licitació les obres de restauració de les muralles del poblat del Puig de Sant Andreu. Aquest és un pas endavant important per aturar-ne el deteriorament i poder garantir-ne la conservació, Toni.
El poblat ibèric del Puig de Sant Andreu d'Ullastret és el més gran de Catalunya i forma part de la Ruta dels Ibers. Actualment se'l considera una autèntica ciutat. Va ser la capital de la tribu ibèrica coneguda com els indigets. Tot i que s'hi han trobat restes anteriors, el primer poblat ibèric d'Ullastret data de la primera meitat del segle VI abans de Crist i en la segona meitat d'aquell segle es va fortificar amb una muralla reforçada per 7 grans torres. Després va haver-hi diverses fases de reurbanització, en una de les quals es va ampliar la muralla i es van implementar nous barris. Durant segles, les muralles d'Ullastret van ser un important sistema defensiu, tot i que estan en un bon estat de conservació perquè el poblat no va arribar a ser destruït. Amb el pas del temps, el sistema fortificat es va anar deteriorant. Ara, segons ha avançat el Punt Avui, Infraestructures de la Generalitat i l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural liciten les obres de restauració per poc més d'un milió d'euros. Els treballs han de garantir-ne l'estabilitat i evitar-ne la degradació. Es preveu que les obres comencin a la tardor i s'allarguin un any i mig.
I us ho explicàvem abans d'ahir, la històrica botiga de moda Marc Franc de Platja d'Aro se suma als tancaments d'altres espais icònics de la Costa Brava, però aquesta vegada és amb matisos, David.
Ho farà, però tancant un dels dos locals que té a l'avinguda de S'Agaró, mentre que l'altre, situat al número 76 de la mateixa via, es reobrirà durant la segona quinzena d'aquest mateix mes, després d'un període de reforma i d'actualització de l'espai.
Doncs a aquesta hora del matí saludem el gerent de Marc Franc, que és el senyor Salvador Giraut. Senyor Giraut, bon dia.
Bon dia.
Bé, d'entrada, senyor Giraut, voldríem conèixer els motius pels quals Marc Franc decideix fer aquest moviment.
Bé, és molt clar, o sigui, nosaltres teníem dos línies, o sigui, una que era més de moda alta, que estava amb una part que teníem, que també teníem que reformar i preparar, i llavors ens hem decidit passar-nos a un local molt més gran, que és el que tenim a Avinguda Sagró 76, i obrim 4 plantes, amb el qual podem ubicar tota la nostra oferta en aquest local. Uh-huh. Això, perquè o sigui, hi havia moltes vegades que teníem clients que tenien que anar a una botiga, no, això tens l'altra botiga, això tens aquesta, llavors és una mica per donar un servei molt millor als nostres clients.
Més que un tancament, podríem parlar d'un replegament, potser?
No, és un tema de donar, aquí en el comerç, en aquest moment, o fas un tipus de botiga que tingui un que sigui particular, que sigui icònica, i és el que anem a buscar. Nosaltres estem fent una botiga que molt difícilment trobarem a Barcelona o a París, i ens la trobaràs a Platja d'Aro, amb tot el tema de les marques, un lloc que hi haurà el bar, un lloc que hi haurà una terrassa gran en aquella jardinada, un lloc que tindràs aquí. Llavors es tracta de fer un nou concepte de comerç, que és el que realment nosaltres creiem aquí en aquests moments. O sigui, el comerç està basat en l'atenció en el públic i que també que sigui al mateix temps que doni emoció i que pugui donar un algo en aquí en el tema del comprador. O sigui, no és només una compra que deixes, o sigui, tota manera comprar per una necessitat, però o sigui, serà un lloc on podràs disfrutar comprant i tindràs tot el tema una varietat de preus i tindràs també tota una varietat de marques i tindràs una atenció i al mateix temps trobaràs coses també en el tema ecològiques, trobaràs coses de reciclatge, o sigui, trobaràs una oferta sobretot en un mateix espai, que això et donarà un canvi molt, molt gran.
Una cosa més experiencial, sí, potser, eh?
Exacte. Exacte, aquesta és la idea. O sigui, que donar-te una mica de quina amb aquesta idea, la qual intentarem sorprendre una mica bastant en el tema de la gent. O sigui, serà una botiga que serà molt, molt agradable, però al mateix temps tu podràs passar bé, serà fàcil d'entrar i podràs passar-hi un rato dintre de la botiga, que és el que nosaltres volem. Uh-huh.
Senyor Giraut, aquesta decisió, més enllà de ser una estratègia, fruit d'una estratègia empresarial, és també una mica una conseqüència d'aquesta homogeneïtzació a la que sembla que els pobles i ciutats d'aquest país, bueno, de tot el món, de fet, estem tendint en matèria d'eixos comercials?
A veure, això va directament amb què estem donant la teva resposta. A veure, hi ha una bàsicament gent, o sigui, en aquests moments, o vas en un tema, quan vas en el tema comprar, et trobes amb que està molt, molt marcat per les, diguem, per les marques, o diguem aquí, no per la Inditex, o coses d'aquest tipus, doncs es tracta de fer una cosa totalment diferent i donar aquí, o compres per internet, o compres aquí, o sigui, en un moment amb aquest tipus del tema de marques. Es tracta de donar una oferta diferent, una oferta que és la que nosaltres creiem que té d'anar al comerç aquí en aquests moments, sobretot aquí al petit comerç tindrà que ser artesanal, tindrà que ser, o si no, tindrà que ser en aquest cas, no perquè és una gran botiga, però vull dir, sí que és una mica de reunió aquí de que puguis donar una assistència, una experiència, i a més coneixes el tema de la persona, una atenció personalitzada, una sèrie de coses que et facin diferent i tampoc és donar valor afegit al teu producte. I aquesta és la nostra intenció, per això és posar-ho tot en un espai que realment puguis donar aquest servei, perquè amb dos era molt difícil per nosaltres, perquè o sigui, era dividir forces, i en aquí és un moment de posar-ho tot en un nou local i donar un tema, una força nova.
Escolti, i què hi haurà a l'antiga botiga, o la botiga que tancaran?
Nosaltres també estem supercontents perquè, o sigui, Júlia posarà un centre, en el qual hi haurà, no només hi haurà perfumeria, sinó que hi haurà peluqueria, estètica, parafarmàcia, o sigui, serà una oferta que deixes una xica també.
No hi haurà roba, per tant, entenc que estigui content.
No, hem procurat que no deixes que les ofertes que hi hagin siguin complementàries. O sigui, a veure, el 80% de la gent que va a Platja d'Aro va comprar equipament de la persona, però també va a comprar coses d'estètica i coses per ells. O sigui, jo crec que serà una oferta aquí, clar, faran també on es fa també un moment amb el tema singular. Estem a trencar una mica, nosaltres avui hem de que, o sigui, que sumin, no? O sigui, aquests moviments el que faran serà donar por, o sigui, realçar una mica més el carrer de Platja d'Aro i donar-li més força encara, o sigui, en quant a comercial i en quant a donar serveis. Uh-huh.
En aquest programa i en aquesta emissora, que som molt, molt partidaris del comerç, no, anava a dir de petit comerç, però com que no és el seu cas, no en diré petit comerç, però del comerç de proximitat, del comerç local, aquí sempre ens n'hem manifestat clarament a favor, i sovint parlem amb regidors de promoció econòmica, amb representants d'associacions comerciants, i sempre els hi fem una pregunta, que és, no sé si al final no s'haurà d'acabar jugant la carta de, escolti, vostè ha de comprar en aquesta botiga del carrer o del poble, o aquesta botiga que té al costat de casa, per una qüestió tan simple com que és la botiga que dona feina al seu amic, veí, conegut o parent. No sé què en pensa vostè d'aquesta teoria.
A veure, aquesta teoria, la problemàtica, o sigui, l'estem vivint cada dia, o sigui, nosaltres som partidaris de que per el comerç de proximitat, però, o sigui, al final, el comerç de proximitat pot donar una oferta que respon a una demanda. Però, clar, o sigui, quan estan aquí, l'altra gent busca una demanda determinada a un lloc determinat, doncs la gent se'n va o als centres comercials o se'n va on estan aquestes marques perquè, o sigui, són més econòmiques, tenen una sèrie de coses que els hi van. Això no ho canviarem. Però sí que nosaltres som partidaris de Platja d'Aro, tenim també molt de petit comerç i nosaltres estem intentant que el to del comerç faci un reciclatge en aquest sentit, no? De trobar coses que siguin més artesanals, més diferents, més d'això. Si tenim d'anar a competir per preu o tenim d'anar a competir per una altra cosa, això està perdut. I perquè més que li diguem al nostre amic que es compri una cosa que sigui més cara, això no funciona així. O sigui, nosaltres hem d'anar a donar la millor oferta possible, la millor atenció possible al nostre client, i aquí el que funciona és en que tu siguis un consultor del tema de moda i que el teu client estigui amb la confiança en la selecció de producte que tu has agafat i que tu li puguis ajudar a una sèrie de coses que a ell se senti còmode, no? Perquè al fin i al cap et la al teu costat, però nosaltres som partidaris d'això. El que nosaltres no volem de cap manera és de que les nostres ciutats, els nostres aixòs, ens trobem amb que les botigues estiguin tancades i la ciutat a poc a poc es mor, no? O sigui, clar. Però clar, o sigui, també ens tenim de reciclar amb un tema de donar una oferta que sigui atractiva per a la nostra gent. O sigui, si això està passant és perquè, per més que vulguem, no és que els nostres veïns no siguin els nostres amics o no siguin els nostres consumidors, és perquè no els estem donant l'oferta que ells, o sigui, que donen resposta a això. Per tant, una de les coses que hem de mirar és aquesta, no? O sigui, donar-los una oferta, donar una resposta a la demanda dels nostres veïns.
Queda clar. Senyor Salvador Giraut, gerent de Marfranc, gràcies per atendre'ns i, escolti, que vagi molt bé aquesta nova etapa.
Moltíssimes gràcies.
Adéu-siau, bon dia i sort. Passen 2 minuts de 8:45 del matí. Ho vam conèixer ahir a la tarda. Un individu va atracar la nit de dilluns a la farmàcia Baviera de Palamós. Ho va avançar a l'emissora municipal. Un individu va entrar a l'establiment i va amenaçar la persona que en aquell moment hi havia darrere el mostrador, segons han explicat fonts oficials a la mateixa emissora de Vic.
El lladre va aconseguir fugir amb els diners de la caixa. A la policia local i els Mossos, de moment, no han pogut localitzar el sospitós, encara que les càmeres de la farmàcia haurien captat la seva imatge.
I les reconegudes jornades d'educació i família de Palamós arriben enguany a la seva 15a edició. L'escriptora i periodista Anna Manso durà a terme la primera de les conferències que tindrà lloc aquest dijous 8 de març a les 9 del vespre al Teatre La Gorga. A més, el Departament de Joventut de l'Ajuntament prepara una exposició sobre tots els ponents que han passat per les jornades durant aquests 15 anys de vida. Paula Boira.
Les jornades incloses dins el projecte Ciutat Educadora de l'Ajuntament de Palamós ofereixen informació a pares i educadors sobre temes relacionats amb l'educació dels fills, així com amb l'àmbit de la família, l'escola o el lleure. Per aquesta edició es preveuen 3 conferències, totes elles gratuïtes, que tindran lloc durant aquest mes de març i que serà càrrec de diversos especialistes. Concretament, enguany, el cartell el conformen l'escriptora i periodista Anna Manso, el psicopedagog Daniel Gavarró i la mestra i psicopedagoga Elena Martínez. Totes les conferències programades tindran lloc al Teatre La Gorga, al carrer de les Notaries, a partir de les 9. La primera conferència tindrà lloc el dijous 8 de març i porta el nom de Pares i Mares Imperfectes. Anna Manso reflexionarà en clau d'humor sobre com, volent ser millors pares, un es pot convertir en el pitjor del món. Afrontarà les crisis, els daltabaixos familiars i la sensació de fracàs educatiu com una cosa normal en qualsevol pare o mare, reivindicant així la imperfecció i el sentit de l'humor front a ell.
I tal com avançava el diari de Girona, han absolt l'exalcalde de Calonge d'un delicte de calúmnies i injúries contra l'empresari local Antoni Riart, l'alcalde Jordi Soler i els exregidors David Plana i Maite Pellicer, Pedro.
El jutjat penal número 1 de Girona ha absolt l'exalcalde de Calonge, Josep Rosselló, i també Eugenio Morales dels delictes de calúmnies i injúries per la difusió de missatges anònims que atacaven l'equip de govern de Jordi Soler durant la legislatura del 2007 al 2011 i que també afectaven l'empresari Antoni Riart. La jutgessa ha considerat que no hi ha proves suficients per decretar l'autoria dels missatges a Rosselló i Morales. La jutgessa ha fet front a les contradiccions entre l'informe pericial grafoscòpic dels Mossos d'Esquadra, que determinava que els dos acusats estaven darrere dels escrits, i el de la Guàrdia Civil, que no ho associava a l'exbatlle Calongí. En aquest sentit, no s'ha inclinat per cap dels informes. Cal recordar que els textos van començar a circular el 2006 i acusaven de corrupció el ja aleshores alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler. Una vegada van passar les eleccions del 2007 i Antoni Esteve, del PSC, va conformar una majoria per governar, les notes van desaparèixer. Ara bé, una vegada es va produir la moció de censura que va tornar al poder a Jordi Soler, es van tornar a emetre. Aleshores, Antoni Riart va interposar una querella el 2009 i un temps més tard s'hi van adherir Jordi Soler i els exregidors David Plana i Maite Pellicer.
I per explicar-vos la següent notícia, li posarem banda sonora pròpia.
Pagesseta moreneta, vull cantar-te una cançó.
El saltiró de la Cardina, a càrrec de peix fregit, amb l'amic Pere Molina al capdavant. T'agrada, Dani, o no?
Sí, sí.
Una manera per il·lustrar aquesta notícia que parla de la Cala de Setúna de Begú. Això també ho tinc amb en Pere Molina, que és el director de la ràdio de Begú. La Cala Setúna de Begú, dèiem, és una de les 25 millors platges d'Europa, segons el prestigiós diari britànic The Guardian. El rotatiu ha fet una llista on recomana visitar diferents platges d'Espanya, Portugal, Itàlia o França, entre les que hi ha, per exemple, també aquesta Cala de Setúna de Begú, Dani.
Sobre Setúna, el diari explica que es troba en una antiga regió pesquera de Begú, a la Costa Brava, això és literal, i que personifica la visió que els estrangers tenen del Mediterrani, amb cases blanques i estretes que accentuen la badia escarpada. Explica que la Cala del Baix Empordà és un lloc per grans dinars familiars, homes grans arrugats i barques de pescar pintades de forma brillant. Afegeix que és el tipus de poble que veus als fullets de viatge, però que poques vegades veus a la vida real. I a més, en destaca que disposa d'accés per minusvàlids, restaurants i senders que ofereixen vistes excel·lents.
No és gens icònic, ni gens típic, això que diu The Guardian, Això dels homes arrugats i barques de pescar de forma brillant. Només els hi faltava dir, a sobre salen. No?
Exacte. Day salate.
Algun dia haurem de buscar algú a Begú, si som capaços de trobar algú que encara sali a Begú. Gràcies, Dani.
Vinga, adéu.
Et deixo el cant de la Cardina, va, que sé que t'agrada.
Sí.
Doncs vinga, endavant. Endavant amb els paisatges. Ens agrada parlar de paisatges i avui la Sabel Gàmez ha fet un comentari orgiàstic en el sentit paisatgístic de casa nostra.
Viatgem. A res i poc de l'arribada de la Setmana Santa, que aquest any quasi ens agafa plens de neu, pel fred que ens ha fet passar aquest hivern que no vol marxar, tothom es troba nerviós planificant unes minivacances que ens ajudin a desconnectar del quotidià de l'estrès que implica el tenir cadascú i cadascuna les nostres obligacions indelegables. Alguns, els més previsors, ja poden dormir tranquils amb la reserva d'un pla perfecte sota la coixinera o una sorpresa que volen compartir. Però la majoria només escolta ofertes que estudien com si es tractés de fer un màster del coneixement més absolut. Tot ha de ser de Déu. Però com sempre, o quasi bé sempre, els nostres ulls busquen postals més enllà de les nostres terres i paisatges. I no mirem, només veiem el que ens envolta, quan el que ens envolta és la postal més idíl·lica per una desconnexió que durant la resta de l'any no podem gaudir del tot quan treballem i a l'estiu, quan el sol cega els nostres plans per poder ficar-nos entre mig de persones que sí que saben apreciar un Empordà que acull, a part de la millor vista, la millor paleta d'aromes i de colors. Un pla perfecte? Caminar enmig d'un calzone, degustant un petit foc al racó d'un menjador acollidor on la mamma ha transmès els millors secrets de les millors receptes. Som a Itàlia. Però no hem sortit de l'Empordà, no hem sortit de Sant Feliu de Guíxols, som a la Locanda di Nonna Flor. Una sortida perfecta? perdre'ns pels arcs que envolten la platja d'una calella de Palafrugell que comença a preparar-se per acollir barques i barquetes, notes de música i escalfor d'un cremat que gaudirem en companyia. Tanquem els ulls i els càntics que sentirem a l'estiu comencen a sonar, ara amb més tranquil·litat. Som a Cuba. I la Cuba de Calella de Palafrugell ens transporta a Begur, a l'altra Cuba, aquella que ens van ensenyar els indians que van deixar la seva impremta a aquest meravellós poble que alberga una lluna dins d'una cova de pedra. I per acabar, assaborir la millor companyia, la d'un amic, la d'una lectura al costat d'un bon entrepà fet amb la història que ens dona el Centre Fraternal de Palafrugell i que ens trasllada a la seva fundació a l'any 1887. Si aquestes parets parlessin. Viatgem, sí, i també pels nostres racons, aquells que podem descobrir dia a dia, hora a hora, minut a minut. Fem les nostres postals.
I segon, i dècima, dècima, i centèsima, centèsima. Aquest comentari que podeu recuperar sempre que vulgueu a través del nostre web.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Això que em prengui nota en David Parreño, que és molt fan, a més dels comentaris de la Sabel Gámez. 8:40. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, com anem?
Bé, aquí estem, ja estem al mes de març, el temps passa volant, la primavera la tenim aquí mateix. Estem contents, no?
Molt bé, tu enganxaràs el constipat de l'hivern amb l'al·lèrgia de la primavera, eh?
Sí, perquè a més a més sóc al·lèrgic, fileus. Sí, ho has dit amb punyeteria, eh?
Sí, ho he dit aquí amb tota la bona fe, de fet, eh?
Sí, jo m'ho sé.
Molt bé, amb en Josep Lluís Vidal, com cada dimarts, repassem algunes de les notícies més destacades d'aquella cosa tecnològica i així, però de tecnològica de prêt à porter, eh? D'això que fem servir nosaltres en la nostra vida quotidiana, com, per exemple, Facebook, que sembla que fa marxa enrere en aquella història que dèiem fa uns dies de que Facebook separaria la informació de les pàgines o de les notícies de la informació dels amics, doncs ara fa marxa enrere, no?
Sí, la veritat és que no hi ha setmana que no parlem de Facebook, seria estrany no parlar de Facebook, també és normal sent la xarxa social més utilitzada del planeta amb 2.000 milions d'usuaris actius, però bé, sí, això que comentàvem ara fa uns dies, que estàvem provant. De fet, ho estàvem fent en 6 països, havíem fet un test, no?, per provar entre els seus usuaris, concretament de Bolívia, Cambodja, Guatemala, Sèrbia, Eslovàquia i Sri Lanka, també. Bueno, no sé si són els països més representatius de l'ús de Facebook a gran escala, però bé, en tot cas, són els escollits per Facebook, no? Doncs estava provant això, era com... Havia fet com dos murs, no? Com dos timelines, per entendre'ns. Sí, un en el que tu veies les publicacions dels teus amics, o sigui, tot allò que publiquen els perfils, les persones físiques, i un altre en el que es mostraven només l'activitat de les pàgines. I, per tant, l'activitat de pàgines de mitjans de comunicació, de diaris, de televisions, de ràdios. Clar, això és una tragèdia, ho hem dit moltes vegades pels editors de pàgines, no? Perquè... No oblidem que Facebook en ser la xarxa social més utilitzada del planeta també és la que proporciona als webs dels editors una part important del seu tràfic,
clar,
no?
Clar.
De les visites que s'originen, a banda de les que origina Google, no? Està claríssim. I bé, doncs Facebook havia decidit, en base a unes enquestes, a uns estudis que havia fet entre els seus usuaris, doncs donar encara menys visibilitat a les pàgines, en el timeline dels usuaris, i mostrar o prioritzar, millor dit, la informació que publiquen els perfils. Deien que era per tornar als orígens.
Sí, al final, en el fons, devia ser una maniobra perquè les empreses acabessin pagant més per arribar als usuaris, no?
Clar, perquè el que no desapareixia, això és el que sí que ho deien, però ho deien potser, no sé, en el cinquè paràgraf de la nota de premsa, no? I amb lletra més petita. Deien que entre el timeline dels usuaris que mostrava la informació dels perfils, no deixarien d'aparèixer els anuncis.
Exacte.
Clar, i els anuncis doncs són també són les publicacions patrocinades, no? Aquelles que els editors de les pàgines doncs fan servir per tenir visibilitat, vaja. Total, que hem vist que això no acabava de funcionar, que els usuaris al final se feien un lío i que no acabaven de veure clar això d'haver-hi dos timelines, i han decidit que no, que aquí s'ha acabat el test i que tornen a... Bueno, de fet, no tornen, senzillament no han anat mai, no? O sigui, que es queden... La cosa es queda més o menys doncs, com estava fins ara.
Doncs mira, jo que me n'alegro, perquè és un collàs.
Sí, no, està clar. Argumenten que aquella cosa tan maca, no?, que sempre queda molt bé, que diu, no, és per no perjudicar l'accés a la informació.
Ja.
Per l'interès general, no?
Probablement.
Sí, com si Facebook fos l'únic lloc on pogués informar-te, no?
Sí, exacte. Molt bé, doncs, bueno, de totes maneres, si Facebook sí que ha manifestat ja que tenia ganes de fer que els usuaris es puguin connectar més entre ells, i per tant veurem quina solució, quina alternativa troba això al final, no? Perquè no faran dos timelines, però alguna cosa acabaran fent, dic jo.
Bé, el que està clar és que Facebook el que busca és rendibilitzar al màxim tot el seu sistema de publicitat, que tan bons resultats està donant en els últims anys, no? Clar. Perquè hem de recordar, tu ho recordaràs, Miquel, que fins fa 4 o 5 anys els ingressos de publicitat de Facebook eren realment irrisoris en comparació, eren molt baixos en comparació amb el que són ara, no?
Clar.
I que a més es basava en un sistema de publicitat tradicional, és a dir, venia anunciant i pagava per un banner, per un anunci en un costat o enmig d'unes publicacions i ja està, però sense tenir en compte gaire en compte tota l'activitat dels usuaris, i això ha canviat radicalment, i estan intentant, doncs, evidentment, rendibilitzar al màxim això, però clar, també és veritat que han de tenir contents a tothom, i no sempre és fàcil.
Clar.
Els anunciants, per una banda, els editors que fan servir la plataforma per portar tràfic a les seves webs, per una altra, i els usuaris, que al final són els que paguen tot això, doncs, per una altra banda.
Molt bé.
No ho té fàcil, Facebook.
Bueno, veurem aviam com ho solucionar. Una cosa o altra faran. Escolta, també hem sabut que WhatsApp posarà una alerta per quan es reenviï un missatge.
Sí, estan recargolant ja massa la cosa.
Sí, ho dèiem abans de començar, Escolta, s'estan començant a liar massa.
Sí, perquè ara fa relativament poc, amb una de les darreres actualitzacions de WhatsApp, vam conèixer ja que surt aquell típic missatge de mensaje eliminado, no? Uh-huh. Per quan tu elimines un missatge dins dels 7 primers minuts de la seva publicació en un chat o en un grup, no? I bé, doncs ja no queda indemne, o no queda... No queda l'anonimat qualsevol acció que facis a través de WhatsApp. Doncs ara el que han decidit és posar, a més, una alerta per quan facis servir la funció de reenviar.
Ja.
Saps allò que tens en un grup o tens en el teu chat un WhatsApp qualsevol,
sí,
i que tens l'opció amb aquella fletxeta, doncs, de dalt de tot, de reenviar el missatge a qualsevol altre contacte o qualsevol altre grup? Doncs ara, quan ho facis, el que t'ha enviat el missatge original, o sigui, el que l'ha enviat originalment, sabrà que l'ha reenviat. Dius, i en quin sentit?
I per què?
Doncs, sincerament, no ho sé.
Cal?
Sincerament, no ho sé. Cal, és això? O sigui, cal xivar-se absolutament de tot? No crec que sigui... No li trobo el sentit. A més, però com passa sempre en tots aquests casos, feta la llei, feta la trampa, perquè ara... Què faries tu, Miquel, per no assabentar-te... Perquè no s'ha assabentat l'altre que has enviat un missatge?
Jo faria una foto. Una captura de la pantalla.
Mira, no havia pensat en això.
Sí.
Però seria una bona opció. Una altra bona opció és fer un copiar i enganxar.
També, sí, també.
O sigui, no fer servir el botó reenviar. Perquè
passa
al final...
que el copiar i enganxar sempre corres el risc que es pugui dir, no sé si això és l'original. De la manera amb la imatge és més evident.
Sí,
no?
És més difícil retocar una imatge, no?
Diguem. Sí. Bueno, en qualsevol cas, és una collonada. Sí. Ja està.
Sí. Total, que això, que l'aplicació avisarà de quan avisarà a l'interlocutor original de quan hagis fet servir aquesta funció de reenviar missatges. No ho entenc, sincerament.
Jo tampoc.
No em preguntis, no ho entenc. Però vaja.
Bueno, doncs...
Que serà real.
Facin el que vulguin, ja t'ho diré. Tots a Telegram i s'ha acabat la comèdia.
Sí, o a Signal, no?
O a Signal, exacte. Escolta, més coses. M'has dit atac de GitHub, però jo no sé ni què és això.
Mira, anem per passos. Sí, GitHub. GitHub és una plataforma col·laborativa de professionals que es dediquen al desenvolupament de projectes a internet.
Val.
Parlem d'aplicacions, parlem de webs, parlem de projectes que requereixin publicar diferents versions del mateix projecte, des d'una versió inicial beta fins a una versió definitiva. Parlem també de projectes col·laboratius en què intervenen diverses persones en diferents parts. Doncs GitHub és una plataforma que posa en comú tot això, està reconeguda a nivell professional, a nivell mundial. Doncs bé, aquesta plataforma ha patit un dels, diuen que és l'atac D2, o sigui, l'atac el que es coneix com a denegació de servei més gran de la història a internet. Carai. Que és un atac D2. Un atac D2 o un atac de denegació de servei, que és com es coneix, consisteix senzillament en començar a demanar informació a un servidor determinat de manera massiva, o sigui, comences a fer tantes peticions alhora,
sí,
que el servidor no és capaç de suportar-les i els atures, els fas caure.
Això ens passa a nosaltres a vegades, tu.
Sí,
doncs, no hauria dit mai que algú intentaria atacar el nostre web, suposo que són atacs aleatoris.
Jo crec que en el cas de Capital és una qüestió d'èxit, més que un atac.
Jo crec que és aleatori, no m'imagino aquí els de, jo què sé, per dir alguna cosa, els de Ràdio Palafrugell aquí matxacant el nostre web, no m'ho imagino, la veritat.
Home, F5, no? Actualitzat.
No, pobres.
No, el cas és que és això, o sigui, un atac de dos, un atac de denegació de servei consisteix en tu demanar una gran quantitat d'informació i sobretot en un temps molt curt, en un temps molt curt, a un servidor determinat, que sol ser un servidor web normalment, i deixar-lo cau al servidor propi, però també la línia, la infraestructura per la qual circula tota aquesta informació, d'acord?
Sí.
Doncs bé, GitHub ha patit això. Volia fer servir aquesta notícia, que potser no és una informació molt d'estar per casa o de tecnologia d'estar per casa, doncs per posar sobre la taula el fet de que aquest tipus de coses passen a diari i no ni ens assabentem, sinó són grans serveis tipus Amazon, tipus Facebook, tipus Google els que els pateixen, no?
Sí.
Però, a més, és que hi ha un mercat negre per fer aquestes bertolades.
Sí.
És a dir, no he sentit de parlar mai que les guerres ara ja no són no són amb tancs ni amb armes, que sí, encara no, evidentment, però que cada vegada anem més cap a la guerra tecnològica.
Sí, això també. Sí.
Doncs si tu vols fer mal a una empresa que realment, ara, no, que ningú me l'interpreti, que no estic donant idees, però si tu vols fer mal a una empresa i fer-li perdre diners de veritat, deixa-la cau fora d'internet.
Clar.
Però en un temps determinat.
Clar.
Quants diners pot arribar a perdre Amazon en una hora que estigui caiguda?
Hosti, no ho sé, però m'imagino que molts.
I no només coses que no, que, articles que no pugui vendre, sinó tot l'esforç que ha de fer per recuperar el servei i per recuperar la normalitat, no?
Clar, sí. No,
hi ha moltes coses al darrere, això.
Vaja, i tot el que té Amazon de servidors, de hostings d'altres empreses, etcètera. Sí.
De serveis que donen a altres, a tercers, vaja, està claríssim.
Però
això passa, no? I existeix un mercat negre, vull dir, i a més és relativament poc costós econòmicament encarregar a hackers serveis d'atac de dos.
Ja. Carambes. Escolta, doncs espero que no tinguem més atacs d'aquests nosaltres a la nostra web, que pobres de nosaltres tenim aquí un WordPress instal·lat que va com pot.
Que no marxem amb aquest marrotllo i que ja saps tu que les caigudes del web de Ràdio Capital són perquè hi ha molta gent de l'Alt Empordà i del Baix Empordà.
Això és veritat.
Que està interessada en el que explica Ràdio Capital.
Quan ens cau el web és perquè hi ha molta gent i ens ralenteix el servidor. De moment, les vegades que ens ha caigut ha estat per això. I cosa que hem hagut d'anar ampliant perquè si no caia massa sovint perquè no volíem morir d'èxit.
Això és bo.
Josep Lluís, que vagi bé.
Igualment.
Fins la setmana vinent. Adéu, una abraçada.
Adéu.
I després de la informació tecnològica, digital,
És el temps de l'àmbit de la cultura, de l'activitat cultural de casa nostra, amb en Pau Ponsetti. La repassem començant avui per Palafrugell. A les 7 de la tarda, al Centre Municipal d'Educació, hi haurà una nova xerrada sobre ciència i economia per aquells que som de lletres, així es diu el títol, on avui es parlarà sobre els intestins. I, segons diuen, és el segon cervell.
Mònica Albertí, llicenciada en farmàcia i especialitzada en medicina natural, ens explicarà com saber si tenim o no una bona salut digestiva i també ens parlarà de la importància de la microbiota i com cuidar-la. Ens explicarà per què arreu es parla de l'intestí com el segon cervell i aclarirà què són els aliments i nutrients prebiòtics i probiòtics. Una xerrada que ens servirà per resoldre els dubtes socials com la idea que una bona salut física i emocional comença amb una bona digestió i, per tant, saber com la digestió influeix en les nostres emocions.
I a Torroella, dins del programa d'actes del Temps de Dona, ens proposen la visualització del documental d'Anna Boyer, un documental que es diu Matriarcat.
Un bon grapat de propostes sota el lema Temps de Dona per commemorar el Dia Internacional de la Dona a Torroella de Montgrí. En el programa d'actes hi ha activitats durant tot el mes de març, amb presentacions de llibres, exposicions, xerrades i poesia. Avui la directora Anna Boyer ens porta el seu documental Matriarcat, on parla sobre les comunitats matriarcals que funcionen en determinats indrets del planeta. La majoria s'ubiquen en l'àmbit rural i són de difícil accés, si bé mai perden el contacte amb l'exterior. A més, després del passe del documental, hi haurà l'oportunitat de debatre aquest tema amb la pròpia directora i tots els assistents.
5 minuts i les 9, entrem en temps de revisió històrica. Tot parlant-vos dels The Corrs, que tal dia com avui, un 7 de març, enregistraven el seu disc Live at the Matrix. Marc Clapés.
El 7 de març de 1967, The Corrs gravava un disc en directe de Matrix, un petit club de San Francisco. El lloc comptava amb un aforament aproximat de 100 persones i el grup va destacar per la seva alta qualitat de son directe. La banda, que tot just acabava de publicar el seu primer àlbum, encara no comptava amb gaire fama més enllà del sud de Califòrnia, i el directe destacava per el tas de so del viu de la formació de Corrs. El disc hi troba les primeres actuacions d'alguns dels primers temes compostos per Jim Morrison i la banda, com ara Light My Fire, The End, Moonlight Drive o People Are Strange, o fins i tot també algunes cançons que encara no s'havien publicat.
I també tal dia com avui, un dia 7 de març, Frozen de Madonna arribava al número 1 a les llistes angleses.
Poc després de la seva publicació, el 23 de febrer de 1998, el senzill Frozen de l'artista americana Madonna triomfava arreu del planeta. Va ser justament el 7 de març d'aquell any que la cançó va aconseguir situar-se al número 1 de les llistes britàniques, fet que ara recordem amb motiu del seu 20è aniversari. El tema pertany al disc Ray of Light i va significar l'inici d'una nova era per la trajectòria musical de la reina del pop. A més, Frozen va ser el primer senzill de Madonna que va arribar al top de les llistes, aconseguint un total de 195.000 còpies venudes a Anglaterra amb només una setmana de publicació. Frozen s'ha convertit en 20 anys en el 9è gran número de la cantant, que actualment acumula més de 40 èxits, 13 àlbums i més de 35 anys de trajectòria musical. You only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be?
When your heart's not open. Nova era en la trajectòria musical de la cantant i alguns defensem que també nova era en la història de la música pop. Va ser la pionera d'implementar la música electrònica de manera massiva en la música pop. 3 minuts i les 9. A més, era de les primeres vegades que sentíem a parlar d'un DJ que fos productor d'un disc de pop, en aquest cas William Orbit. Tornem a saludar en Dani. Dani, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui hem parlat amb Salvador Giraut, que és gerent de la botiga Marc Franc de Platja d'Aro. Ha explicat al Supermatí de Ràdio Capital que tanquen una de les seves dues botigues al municipi per concentrar tota la seva activitat a l'establiment que tenen a l'avinguda de S'Agaró número 76.
També ha explicat que volen fer que la nova botiga sigui una experiència més enllà d'un lloc per anar a comprar i que intentaran donar una oferta diferenciada en productes artesanals. Definir així com serà la nova botiga.
Sí, serà un lloc on podràs disfrutar comprant i tindràs tot el que una varietat de preus i tindràs també tota una varietat de marques i tindràs una atenció i al mateix temps trobaràs coses també en el tema ecològiques, trobaràs coses de reciclatge...
Dani, per cert, quan vas de compres i et truquen per telèfon, què dius, digui o dius botigui?
Vinga, va. Anem amb el resum, Toni.
El Baix Empordà es mobilitzarà demà pel Dia Internacional de la Dona. Enguany, coincidint amb la vaga feminista proposada pels sindicats, els pobles de la comarca també han organitzat diferents activitats en contra de les desigualtats per raó de gènere.
Absolen l'exalcalde Josep Rosselló i Eugenio Morales de calúmnies i injúries contra l'equip de govern de Calonge i Sant Antoni. La jutgessa considera que no hi ha proves suficients per decretar l'autoria dels missatges anònims que van acabar en judici.
La Generalitat reforçarà les muralles del poblat ibèric d'Ullastret. El govern català ha tret a licitació les obres de restauració de les muralles del poblat del Puig de Sant Andreu. És un pas endavant per aturar-ne el deteriorament i garantir-ne la conservació.
Ports de la Generalitat i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols podrien estudiar canvis en l'itinerari del port. La idea seria habilitar un passeig per evitar que els vianants passin per la confraria de pescadors. Per ara, és només una reflexió genèrica més que una intenció concreta.
El diari britànic The Guardian posa la Cala Setuna de Begur com una de les 25 millors platges d'Europa. El rotatiu ha fet una llista de platges de diferents països del continent. De Setuna diu que personifica la visió del Mediterrani per als estrangers.
Els Mossos investiguen un atracament a la farmàcia Baviera de Palamós dilluns a la nit. Un individu va endur-se els diners de la caixa després d'amenaçar l'única persona que hi havia treballant. La policia encara no ha pogut localitzar el sospitós.
I abans d'acabar, fem un últim apunt per la previsió meteorològica, Martí Seguer.
El dia d'avui l'esperem amb algunes bandes de nuvolositat que des de bon matí ens poden deixar algun ruixat. Aquests núvols no acabaran de marxar del tot, però estones veurem el sol i les temperatures estaran entre els 4 i els 15 graus. Dijous arriba un nou front que ens creua des de l'oest i que de nou pot deixar ruixats.
Tornem demà a les 8.